Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio. Milers de persones van restar el passat dimarts a Haití, sepultats sota les runes d'habitatges, escoles i edificis públics. Un terratrèmol d'intensitat 7 a l'escala de Richter va sacsejar l'illa cap a les 5 de la tarda hora local. Ara són moltes les necessitats urgents de la població afectada, com equips de recerca i rescat, atenció sanitària d'emergència, aigua i sanejament, allotjament, logística i telecomunicacions. Governs, ONG i altres organismes s'han afanyat a enviar ajuda d'emergència. Però, com sempre, cal la solidaritat de la ciutadania. Esperem, com ja va passar amb les catàstrofes del sud-est asiàtic o de Guatemala, que la resposta de Ripollet sigui altament positiva i que col·labori econòmicament amb aquesta catàstrofe humanitària que ha castigat el país més pobre d'Amèrica. Avui a l'Info en parlarem de l'ajuda que poden enviar a través de la Creu Roja. Coneguem abans la resta de notícies d'aquesta setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
El ple municipal aprova els 17 projectes que concorreran als fons estatals per l'ocupació i la sostenibilitat local i que ascendiran gairebé als 4 milions d'euros.
Convergència Democràtica i el Partit Popular valoren la gestió municipal del 2009 i expressen els seus bons desitjos pel 2010.
Gran èxit de participació a la cavalcada de Reis, tot i la pluja que va provocar canvis en el programa d'actes.
El Mercat Municipal i la Unió de Botiguers reparteixen aquest Nadal 13.000 euros en premis i els comerciants del carrer Pedró superen un Nadal amb obres amb 2.000 euros en vals de compra.
Òscar Solans, director del SAP Cerdanyola Ripollet, ens parlarà del nou cap La Farigola inaugurat ahir per la consellera Marina Geli.
El proper dilluns comencen les jornades de portes obertes als centres educatius de Ripollet. En parlarem a la secció de Servei al Ciutadà amb la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
El 91.3 Info.
Els portaveus dels dos grups de govern, Rosa Maria Martín i Xavier Peñarando, van valorar en roda de premsa el passat dilluns 11 de gener els 17 projectes presentats a la convocatòria del Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010. D'altra banda, el govern també ha valorat molt positivament la finalització de tots els projectes del FEIL 2009.
Els 17 projectes que ha presentat Ripollet al nou planer representaran una inversió de gairebé 4 milions d'euros. D'aquest import, el 20%, tal i com permet la nova llei, es destinarà a llars d'infants municipals, pressupost ordinari, serveis de neteja i millores escolars. Escoltem a Rosa Martín, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet.
Se tomó la decisión de que ese 20% iría a servicios de limpieza, de instalaciones escolares y las escuelas infantiles municipales. Ahí es donde hemos destinado ese 20% de los fondos que irán a ordinario y que estamos hablando de una cantidad de 785.457 euros. El año pasado no había un objetivo claro, sí que es verdad que se podían hacer obras casi de cualquier ámbito, pero la propia ley este año 2010 sí que acota mucho cuáles son los ámbitos a actuar. Y estamos hablando de cuatro ámbitos principalmente, de temas medioambientales, de temas de nuevas tecnologías, temas de ahorro energético y temas de interdependencia.
En total es generaran uns 135 llocs de treball. En aquests moments l'Ajuntament ja ha fet arribar els 17 propostes al Ministeri, que en el període de 20 dies haurà de donar el vistiplau als projectes. En cas de que s'hagi de fer alguna rectificació, l'Ajuntament disposarà de 15 dies més per fer els canvis necessaris. D'altra banda, com a novetat, des de l'Estat també es finançarà la redacció dels projectes. Així, entre els projectes presentats destaca la creació del carril bici, la col·locació d'escocells de nanans en diferents carrers de la vila i la instal·lació de wifi als edificis municipals. Xavier Peñarando destacava el durant la roda de premsa.
El primer que us volíem comentar és la instal·lació de sistemes per estalvi d'aigua en el manteniment de zones verdes. L'import d'això puja a 158.812 euros i aquí diguéssim que hi ha dos tipus d'actuacions. Per una banda és la realització de pous per l'extracció d'aigua en dues ubicacions, una a la Casa Natura i una altra al Parc Ferran Ferrer, i per una altra banda és la instal·lació de sensors d'humitat a les zones verdes municipals.
Finalment, la primera tinenta d'alcalde, Rosa Martín, va valorar molt positivament l'execució dels projectes del FEIL 2009, ja que, segons va declarar, han permès poder fer projectes que d'altra manera s'haguessin fet més tard.
Esteu escoltant Info.
Continuem parlant d'acords, en aquest cas del ple. La darrera sessió plenària de l'any, celebrada a finals de desembre, va aprovar els pressupostos per a l'any 2010, que s'han reduït fins als 26,07 milions d'euros, gairebé un 4,5% menys respecte a l'any passat. La seva elaboració ha estat complicada perquè ha hagut de fer front a una disminució important d'ingressos, ja que el 2010 es rebran un 20% menys d'aportacions de l'Estat.
També s'ha disminuït la capacitat recaptatòria del propi consistori i s'han congelat les taxes i impostos, tal i com explicava durant el ple la regidora d'Hisenda, Imma Viera.
I hem de recordar que partim d'una congelació de les ordenances fiscals i dels preus públics. Si recordeu, va haver-hi un ple on es va acordar que enguany no s'augmentarien els tipus d'aquest ajuntament i, per tant, suposa una congelació respecte dels padrons, respecte de les liquidacions i respecte de les taxes que es posen a cobrament.
Tot i això, l'Ajuntament ha de mantenir moltes de les despeses ordinàries, com les de personal i els serveis i contractes. Les prioritats per a aquest exercici han estat mantenir els compromisos de la Llei de Barris, augmentar les partides de serveis socials i incentivar la creació d'ocupació. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, explicava que enguany ha estat molt complicat tancar aquest pressupost i deixava clar la disconformitat amb l'actual finançament local.
Penso que hem de tornar a la situació econòmica i a la dificultat que ha representat elaborar aquests pressupostos que avui es presenten al ple. Volem manifestar, torno a repetir, el nostre desacord amb el sistema de finançament local i ressaltar que s'està lluitant perquè aquest canvi de finançament sigui efectiu el més aviat possible i no siguin els ajuntaments aquells que repercuteixen directament en el dia a dia dels ciutadans els que veuen minvats aquests ingressos pel tema del finançament.
Tot i la conjuntura econòmica, Ripollet comptarà l'any 2010 amb una inversió de 6,2 milions d'euros, dels quals 3,1 seran del FEIL, 2,5 d'aportació municipal i la resta del catàleg d'actuacions metropolitanes. Aquestes darreres es destinaran al patronat d'ocupació amb 600.000 euros i a la remodelació del parc de Rizal amb 300.000 euros.
Quan a les inversions municipals destaquen, com a novetat, un pla d'inversions generadores d'ocupació, al que l'Ajuntament destinarà 518.000 euros i a través del qual es preveu desenvolupar diferents projectes al municipi, contractant directament personal en atur i estalviant així el percentatge de benefici que es queden les empreses.
Per fer front també als pressupostos de 2010, l'Ajuntament ha arribat a un acord amb Urbacer, empresa concessionària del servei d'escombraries i neteja viària, per tal d'ajornar fins al vuitè any de la concessió les despeses d'amortització que ha d'assumir el consistori. El punt va ser aprovat amb els vots favorables del PSC i CiU i el vot en contra del Partit Popular i el Compromís per Ripollet.
Continuem fent referència a 2009, ja que diverses formacions polítiques van fer els darrers dies de l'any un balanç d'aquests 12 mesos que hem deixat enrere. PP des de l'oposició i Convergència Democràtica de Catalunya com a soci de govern van ser les dues formacions que ho van expressar en acte públic.
Pel que fa al Partit Popular, la formació local va organitzar el passat 19 de desembre un acte al Centre Cultural que va comptar amb la presència de la diputada del Parlament, Eva García. El president local, Víctor Dieguez, va reclamar una millor gestió municipal i la retallada del malbaratament. D'altra banda, Dieguez va demanar mesures per combatre els alts índex d'atur i va denunciar la mala gestió realitzada pel govern municipal quan a les obres, al mercat municipal, al servei de recollida d'escombraries, als mitjans de comunicació municipals i la manca d'aparcament, entre d'altres.
L'executiva local de Convergència Democràtica de Catalunya de Ripollet es va reunir el passat 21 de desembre per fer la seva valoració política de l'any 2009. Xavier Peñarando, cap de llista de la formació i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, va fer una valoració positiva i va assegurar que s'està complint el pacte de govern signat el 2007.
Concretament, Peñarando va assegurar en un comunicat de premsa que ja s'han desenvolupat un 80% de les activitats i inversions consensuades en el pacte. Respecte al pressupost per al 2010, Peñarando va declarar que els esforços de l'equip de govern s'han centrat en augmentar els ajuts en matèria social, prioritzar les polítiques de promoció d'ocupació i continuar executant el Pla de Can Mas a través de la Llei de Barris. Pel que fa a l'activitat del partit, Julià López, president de Convergència Democràtica de Catalunya de Ripollet, va manifestar que s'estan complint les expectatives i que de cara al futur volen intensificar la relació amb els veïns i preparar l'agrupació per la campanya electoral de les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Canviem de tema i obrim plan econòmic. Diumenge passat va tenir lloc el sorteig de la campanya de Nadal Un Bon Regal, organitzada per la Unió de Botiguers de Ripollet, amb el suport de la regidoria de Comerç de l'Ajuntament. L'acte va tenir lloc al Teatre Auditori i va ser retransmès en directe per Ripollet Ràdio. Les tres afortunades amb un val de 3.000 euros van ser Sònia Ruiz Martínez, Mònica Aula Castillo i Remedios Alcai de Simón. Les tres guanyadores podran fer servir el premi demà dissabte a tots els comerços associats de la Unió de Botiguers.
La comitiva sortirà del Centre Cultural a les 10 del matí i es passejarà pels carrers de la població amb un transport que, segons va explicar la presidenta de la Unió de Botiguers, Maria Villariño, serà sorpresa fins demà mateix.
Las tres personas tendrán un método de transporte que es sorpresa hasta el mismo día y que toda la gente que escuche que salga a la calle para verlo. Entonces, a ver, empezaremos a las 10, salimos del Centro Cultural i hasta que s'acaben les compres.
En total es van repartir 200.000 paperetes entre el més de 100 establiments associats a la UBR. Villariño també explicava a Ripollet Ràdio que espera de la campanya de rebaixes vagi molt bé.
Esperemos que mejor, que ya que la gente lo que en Navidad no pudo comprar tanto, que aproveche ahora y en las rebajas, pues que compre lo que antes había visto y que por lo menos que se salve la campanya, sí.
Tot el sorteig va estar supervisat pel notari José Luis Pascual i al final de l'acte es van sortejar 6 ampolles de cava entre tots els assistents a l'acte.
D'altra banda, el passat 8 de gener, el Mercat Municipal de Ripollet va realitzar el sorteig de premis a la seva campanya de Nadal Pluja de Bitllets, on es van repartir 4.000 euros. En total es van entregar 20 premis de 50 euros, 10 de 100 euros i 10 de 200 per gastar les parades del mateix mercat.
El regidor de Comerç de l'Ajuntament de Ripollet, Joan Fandós, va valorar positivament la campanya malgrat la crisi i espera que la de rebaixes ajudi els comerciants a millorar les vendes.
Si ens fixem amb els aparadors, de cara al consumidor és important, perquè la baixada de preus és important. Vull dir, la gent, els comerciants, tot el que no han tret durant la campanya de Nadal, doncs intenten ara recuperar, lògicament rebaixant bastant per atreure a la clientela. Com que és una campanya que és prou llarga, són 2 mesos, doncs que la gent s'animi i que els comerciants també puguin treure una mica de benefici d'aquesta mitja crisi o d'aquesta crisi que tenim.
També els botiguers del carrer Padró han viscut una campanya de nadalenca força especial, ja que van repartir 10.000 butlletes entre els seus clients amb un premi de 2.000 euros en vendes. El número havia de coincidir amb les 4 darreres xifres del sorteig de la loteria del Niño. Així va resultar premiat Juan Francisco Arenas, que ha rebut com a premi 20 vals de compra de 100 euros cadascun. Aquests diners se'ls podrà gastar en els 20 comerços del carrer que han participat a la campanya.
El 91.3 Info.
I com és habitual, un cop finalitzades les festes, els ciutadans necessiten un lloc on dur els seus arbres de Nadal per desfer-se'n de manera sostenible.
Enguany aquests arbres es poden dur al viver municipal al costat del camp de futbol o directament a la deixalleria municipal situada al carrer de Santiga. Amb aquests arbres es realitzarà compost.
I tot i que ja hem deixat enrere les festes de Nadal, no podem deixar de mencionar algunes de les activitats més destacades que s'han produït a Ripollet durant aquestes festes. Un dels casos ha estat la multitudinària cavalcada de Reis 2010, organitzada per Ripollet Costums i Tradicions, que un any més, tot i la pluja, va ser un èxit de participació.
Enguany, la cavalcada va arrencar directament del carrer de Balmes amb el lliurament de claus a Ses Majestats i no va poder fer la sortida des del barri de Can Tiana a Pont Vell a causa de la pluja. Tot i que les previsions inicials eren més pessimistes, finalment es va poder seguir el recorregut habitual amb normalitat per Sant Jaume, València, l'eix de la Rambla fins a Maria Torres. En total, les 6 carrosses de la caravana reial van llançar uns 1.700 quilos de caramel sense gluten i una setantena de nens i nenes del gimnàs d'Iberfit van encapçalar la comitiva amb una espectacular coreografia inspirada en el conte de la Ventafocs.
I en relació també amb el Dia de Reis, un total de 42 famílies de Ripollet amb dificultats econòmiques s'han vist beneficiades aquest Nadal de la campanya Cap Infant Sense Una Joguina, organitzada per la Regidoria de Serveis Socials.
Tot i que al principi va costar aconseguir les joguines que requerien, finalment es van poder cobrir totes les necessitats. Escoltem les declaracions de la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, durant el programa especial de Cavalcada 2010.
Home, aquest any hem patit una mica i a vegades donem les coses com presentades, no? I al principi ens va costar una mica la aportació de joguines noves i en número, sobretot en número i sobretot també la qualitat, però sobretot el número. No arribàvem a tenir el número que pensàvem que tindríem per cobrir les necessitats primeres que havíem detectat. Reconec que en el moment en què es dona una mica el toque, la gent es desperta i realment les aportacions són molt bones per part tant de veïns com d'entitats que hi participen.
Els lots van ser lliurats a les famílies el passat 4 de gener al centre obert La Placeta després d'una xerrada sobre nens, joguines i pares a càrrec d'educadors dels serveis socials i on es remarcava la importància de jugar amb els fills.
Aquestes joguines es van entregar ahir, el dia 4, directament a les famílies. Les famílies que s'havien detectat, s'havien entrevistat i s'havien fet uns lots en funció dels nens que tenia la família i les edats, i es van convocar els pares amb dues tongades, una al matí i una a la tarda al centre obert La Placeta, i allà els educadors, que són els que han organitzat a nivell tècnic aquesta campanya, van fer la distribució de les joguines, però amb un marc de fer entendre per què es feia i la importància que no només són joguines, que també és important que els nens rebin joguines, sinó també el temps que es pugui dedicar als nens a jugar amb ells.
La campanya d'enguany, a més de comptar amb l'aportació voluntària i desinteressada de molts veïns i veïnes, ha comptat també amb la col·laboració de moltes entitats locals. A banda de joguines noves, s'han recollit material esportiu i escolar i fins i tot la solidaritat de veïns i veïnes de Ripollet ha fet realitat el somni de dos dels nens que han rebut una bicicleta. El llistat de famílies beneficiàries d'aquesta campanya és el resultat del seguiment realitzat durant tot l'any des del Departament de Serveis Socials.
I acabem aquest primer bloc parlant de solidaritat. Creu Roja Catalunya ja ha enviat la primera ajuda per fer front a la catàstrofe d'Haití, que va ser sacsejat el passat 12 de gener per un terratrèmol de magnitud 7 graus en l'escala Richter. Des de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, s'ha facilitat un número de compte de Caixa Catalunya perquè totes aquelles persones interessades en ajudar els damnificats puguin fer un donatiu. El Félix Grés s'ha d'especificar que va dirigit als afectats d'Haití.
L'àrea afectada ha estat la província oest, principalment les ciutats de Port-au-Prince, Carrefour i Jacmel, amb una població de 2,2 milions d'habitants. Creu Roja compta amb delegacions permanents a Haití i la República Dominicana, des de d'on s'han enviat un comboi amb ajuda humanitària bàsica amb bidons d'aigua, kits de cuina i mosquiteres per unes 500 famílies. Tot aquest ajut se suma a l'operatiu humanitari que ha posat en marxa la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, que ha aprovat un primer enviament de fons per valor de 340.000 euros i està preparant una crida d'ajut per valor d'1.360.000 euros. Les principals necessitats immediates de la població afectada consisteixen a la recerca i rescat, salut d'emergència, aigua i sanejament, allotjament d'emergència, logística i telecomunicacions. El número de compte per fer l'ingrés el trobaran a la web municipal ripollet.cat.
D'altra banda, la Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar ahir dijous la realització d'una aportació d'emergència per contribuir a la campanya oberta pel Fons Català de Cooperació després del terratrèmol d'Haití. El Consell farà una primera aportació de 1.000 euros a la campanya d'emergència del Fons dins la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de donar suport als esforços que el propi país ha començat a dur a terme amb l'acompanyament de la cooperació internacional.
El Fons Català, que ja té experiència de treball amb alguns dels municipis afectats pel terratrèmol i en d'altres, ha fet una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada.
El 91.3 Info.
La consellera de Salut, Marina Geli, juntament amb l'alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Carme Carmona, i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va inaugurar ahir dijous el CAP La Farigola. Aquest equipament, pensat per a 15.000 ciutadans, n'atén actualment uns 13.000, dels quals 6.000 són de Ripollet. A més de 1.000 metres quadrats, el centre ubicat a Cerdanyola ha costat prop d'1,7 milions d'euros. Per parlar d'aquest centre i d'altres temes d'actualitat relacionats amb els equipaments sanitaris, avui ens acompanya el director del Servei d'Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet, el senyor Òscar Solans. Senyor Solans, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El CAP Farigola es va posar en marxa ara fa 6 mesos. Sí. Quina valoració en faria d'aquest primer mig any?
Bueno, bastant positiva. Es va inaugurar el 20 de juliol, crec recordar. Es va obrir les portes el 20 de juliol i s'ha anat incrementant l'activitat mes a mes, i, bueno, i ara podem dir que ja hem visitat el 90% de la població assignada en el centre. O sigui que ja li hem donat... Jo penso que ja el 90% de la població assignada en aquest centre ja ha passat per les nostres consultes.
Quins serveis ofereix a banda de la medicina familiar i també de la pediatria?
Bé, oferim medicina familiar, pediatria amb atenció aguda i odontologia, treball social, i ara incorporarem en el proper mes de gener, començarem a donar també atenció amb reumatologia un dia al mes o dos dies al mes, com la resta d'equips d'atenció primària. També estem donant servei amb llevadora pel servei, pel que és l'atenció a la dona.
Mm-hmm. Ahir tots els presents van destacar el profit arquitectònic que se li havia tret a aquest edifici. En quin sentit en parlaven?
Bé, home, heu de pensar que és un baix, és un baix d'un edifici, i si no sé si heu entrat, heu vist la lluminositat que té tot el centre, tant les consultes com les sales d'espera. I a més s'ha aconseguit que un baix tingui vistes a la Collserola, i des de només entrar al centre ja es veu el Tibidabo. Home, tot això ja té una complexitat i penso que s'ha d'agrair a l'arquitecte, perquè no és fàcil aconseguir tanta lluminositat en un local baix, un subterrani.
Marina Geli va fer molt d'èmfasi amb el tema de la proximitat de l'assistència primària. Quin creu per vostè que ha de ser el paper del metge?
Bueno, el metge ha de ser la persona que velli per la nostra salut, per la salut dels ciutadans, acompanyant l'educació sanitària en els nostres ciutadans. Ella també va fer ressò de... va comentar que la salut no només depèn del sistema sanitari, sinó que depèn de dades dels domicilis i de les famílies. És molt important, i s'ha vist en molts estudis, que els bons nivells de salut s'obtenen no per tenir molt bons sistemes sanitaris, que també, sinó perquè tenim una vida i una qualitat de vida sana. I això vol dir fer exercici, cuidar-se amb la dieta i tenir acompanyament social, que les nostres persones, que la nostra gent gran estigui acompanyada, que els nostres nens tinguin una bona educació des del començament. Tot això s'ha comprovat que això dona salut i dona vida. i els sistemes sanitaris estem per acompanyar i per aconsellar i per donar suport, i quan hi ha patologia, pues, suposadament, pues, clar, també, eh? Però no només la salut depèn del sistema sanitari, ni molt menys.
Tenint en compte, de tota manera, les bones condicions d'aquest equipament, l'equip de professionals que més atenen els usuaris, per què creu que en un principi molts veïns, especialment de Cerdanyola, es van mostrar tan reticents amb aquest centre?
Bé, sempre que obrim un centre, això, l'obertura d'un centre suposa incorporació de professionals diferents als que la població té. Si abans la població es visitava amb dos o tres centres de la ciutat, a l'obrir un tercer centre, pues s'han de canviar els usuaris, els metges que tenien antigament. Sempre que canvies el metge a algú, és ineludiblement genera disconfort. Fins que no troben, si no tornen a començar a conèixer el seu metge nou, que és el que ha passat, eh? Durant 2-3 mesos, fins que no coneixen el seu professional, la seva infermera, el seu metge, la gent es queda amb el regust de que li han canviat el seu metge, i quan ja comencen a provar el servei nou i els agrada, que és el que ha passat ara, eh? Ja tenim la gent contenta i utilitzant els serveis amb normalitat.
Mm-hmm. La Generalitat, tal com va explicar ahir Marina Geli, va fer una previsió ara fa 6 anys dels equipaments sanitaris a la zona d'influència de Sabadell. Vostè personalment creu que va ser encertada aquesta previsió?
Jo crec que sí. Sí, sí. Els equipaments que tenim a la ciutat, no tant a Cerdanyola com a Ripollet, tindrem d'aquí uns mesos, quan fem l'obertura del segon centre, tindrem una equipació envejable quan a sistemes sanitaris d'atenció primària.
Què ha portat a aquest nou sistema al CUAP?
El CUAP és un centre en el qual dona proximitat a les urgències de nivell 4 i 5, que això vol dir que són urgències que no són patologia per ingressar a l'hospital, eh? Podríem dir, per exemple, doncs, un esguinç de turmell, una contusió, una caiguda, i dona servei 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i a més és un servei de proximitat, en el qual a més tenim radiologia fins a les 12 de nit i tenim altres possibilitats d'exploració complementària, que amb un equip d'atenció primària no arribem fins aquí, i en l'hospital tenim massa demora per atendre això, i això no ens deixa que en l'hospital es pugui veure l'atenció aguda urgent important, no? Per la qual és un terme mig entre l'hospital i la primària, que ha de ser un centre de proximitat per evitar que la gent es tragedi a l'hospital en aquests casos.
Consta que s'han evitat molts desplaçaments al Taulí, però l'hospital de Sabadell continua col·lapsat.
Sí. Sí, sí, bueno, l'Hospital de Sabadell...
I tots, no?
Sí, sí, la veritat és que... Bueno, justament aquest any, no? L'efecte de la grip A ha sigut un efecte que respecte a l'any passat, pues, hi ha hagut un increment d'activitat en els nostres centres, tant als hospitalers com en els centres d'atenció primària. I això, bueno, jo suposo que amb l'obertura de l'Hospital Ernest Lluch es notarà moltíssim, clar.
Mm-hmm. Per ser, parlant del CAP 2, ara mateix estan en obres. Quins són els treballs de millora que s'estan realitzant?
Bé, al CAP 2 estem fent un esforç importantíssim d'inversió en quant a millores, sobretot a el que és la zona de rodadura del pàrquing. Tothom que hagi anat al CAP 2, bueno, pues teníem allà un terra bastant deteriorat. Ara s'està aixecant tota la zona de rodadura, s'està demolint tota la capa de rodadura del pàrquing, de la part superior del pàrquing s'està demolint, i per fer un asfaltat nou. També s'està assegurant punts febles que teníem en una de les vigues del soterrani del pàrquing. I bé, tot això suposarà, ja hem publicat a tota la premsa local, que durant aproximadament un mes estarem amb obres en el pàrquing.
Mm-hmm. A l'acte d'ahir també es va recordar, com dèiem abans, que el tercer CAP de Ripollet, bueno, ben bé el segon, que seria ben bé de Ripollet, es preveu inaugurar la propera tardor. Quins serveis es donaran en aquest centre?
Bueno, en principi seran serveis habituals en un centre d'atenció primària, com s'està fent a tot arreu, un servei d'atenció mèdica, infermeria, un equipament bàsic d'atenció primària.
Mm-hmm. Ha de ser difícil, no?, organitzar una plantilla nova per un CAP?
Home, més que difícil, genera sempre... El canvi sempre genera pors i inquietuds tant a la població com als nostres professionals. Però això és cosa d'un mes, 2 mesos. El tercer mes la gent ja coneix el seu nou metge, coneix la seva infermera, està content i amb espais molt més grans, espais molt més moderns, amb equipaments nous, i tot això sempre ens genera sumar i tenir millor qualitat sanitària.
Es parla, no sé si és veritat, d'una manca de professionals a la sanitat, especialment de pediatres.
Sí.
És cert, això.
Sí, però és cert a tot l'estat, això, eh? Hi ha dificultats per trobar pediatres.
Això serà un problema de cara als nous centres que s'obriran? O creu que no?
Aviam, jo crec que aquí encara, per sort, tenim la plantilla de pediatres, la tenim ben aposentada. Tenim molts pediatres. Els pediatres que, les places de pediatria que tenim, les tenim cobertes. El problema és quan ens agafa una baixa, quan tenim una suplència per cobrir, que ens costa molt trobar suplents perquè no hi ha professionals, eh? Però és un problema general de la pediatria de tot l'estat, això.
Mm-hmm. Acabem parlant de l'Hospital Comarcal, que segons la consellera començarà a construir-se a primers de l'any vinent. És aquesta la gran mancança de la comarca en aquests moments?
Home, jo penso que serà el gran guany de la comarca, el nou hospital, eh? I el que dèiem abans, permetrà sobretot poder esponjar les urgències i l'assistència en l'Hospital Taulí.
Doncs senyor Òscar Solans, el cap del director del Servei d'Atenció Primària Cerdanyola Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info.
A vostès.
Bon cap de setmana.
Moltes gràcies. Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El proper dilluns 18 de gener s'iniciaran les jornades de portes obertes als centres públics i concertats del municipi per preparar les prescripcions escolars per al curs 2010-2011. A proposta del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el calendari escolar, així com ara el de prescripcions i matriculacions, s'avancen respecte a l'any passat. Per parlar d'aquest calendari i comentar les novetats més destacades del proper curs escolar, avui a l'Espai de Servei als Ciutadans acompanya la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Maria del Mar, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Parlem una de les novetats més destacades d'aquest nou curs que començarà el proper mes de setembre és que les classes iniciaran el dia 7 de setembre. S'avança en una setmana. Ja és oficial aquesta data?
Sí, ja és oficial perquè ja es va aprovar el que és el decret que regulava aquest canvi del calendari escolar i, per tant, com tu deies, doncs començaran les classes, en comptes de fer-ho finalitzant la primera quinzena del setembre, començaran el dia 7. Això, com deies, doncs representa avançar una setmana respecte al calendari que tenim actual, que tenim vigent per aquest curs. Aquesta és una de les mesures que es prenen a partir d'aquest canvi de calendari. N'hi ha més, n'hi ha una altra que és el poder inserir una setmana de vacances escolars com si diguéssim a mitjans de curs, que és el segon trimestre, precisament el mes de febrer. I un altre canvi que s'introdueix és la erradicació del que era la jornada intensiva durant el mes de juny. Ara ja no faran jornada intensiva, si recordem, doncs els nens feien una hora més de classe i acabaven classes al migdia. Ara no, ara faran matí i tarda com a la resta del curs.
Uh-huh. Aquest calendari comença dilluns amb les jornades de portes obertes, que és tot l'inici del procés. Quin és aquest calendari que teniu previst per visitar els centres?
Sí, en anys anteriors, clar, en haver de modificar tot el que és el calendari també hem hagut de modificar les prèvies, no? És a dir, tot el que és les jornades de portes obertes i segurament el calendari de preinscripció doncs també s'avança. El que sí que tenim segur són ja les dates de portes obertes. Si et sembla, començo per les escoles públiques. Tenim que l'escola Tiana és la primera que ho fa, que és el dilluns 18 de gener des d'un quart de 10 fins a un quart de 4 de la tarda. L'escola Gassó, que ho farà l'endemà, el dimarts 19 de gener, de 9:45 a 4:15 de la tarda. A l'escola Clavé, el dimecres 20 de gener, d'un quart de 10 a un quart de 4. L'escola Pinatons, el dijous 21 de gener, a les 6 de la tarda. L'escola Ginesta, el dilluns 25 de gener, a 6:15. L'escola Escursell, el dimarts 26 de gener, d'un quart de 10 a un quart de 4 o a 6:15. L'escola Martinet el dimecres 27 de gener a les 6 de la tarda i l'escola Tatxer el dijous 28 de gener a 9:45 o a les 6. Les concertades, val? Perquè fa l'escola Mare de Déu del Roser ho faran el 25 de gener a 6:15. A l'escola Sant Gabriel el dimecres 27 de gener a les 7 o a les 8 i l'escola Sant Juan de la Cruz el dissabte 30 de gener a 12:15. Com veieu, no es repeteixen les dates perquè així doncs, els pares que vulguin anar a veure més d'una escola doncs, puguin tenir la possibilitat. Per això es fan en dates diferents. I després també hem de parlar de les portes obertes del que són els instituts de secundària. Vale? Tenim l'Institut Lluís Companys, que ho farà el 27 de gener a partir de les 6 de la tarda, el Palau Ausit, que ho farà el 28 de gener a partir de les 6, i el Camp Mas, que ho farà el 20 de gener a partir de les 6 de la tarda.
M'he fixat quan parlava dels centres educatius de primària que parla d'escoles.
Sí,
això és un canvi,
això és un
no,
canvi.
També?
Sí, ja abans els que dèiem CEIPs, que eren els centres d'educació infantil i de primària, ara ja no es diran així. A partir d'aquest mateix decret passen a ser escoles públiques i escoles concertades. Això dels CEIPs ja...
I aquest canvi, sabem per què ha vingut?
És una decisió des del Departament d'Educació, Tampoc han donat cap altra raó. De fet, suposo que és per personalitzar una miqueta més, no anomenar-los com a centres, no? Sinó que realment és un terme més fred que no pas dir una escola. Vale? Una escola
més de proximitat,
que, exacte,
no?
Més proper.
Mm-hmm. Quan parlem d'aquestes jornades de portes obertes, quins són els dubtes que se solen resoldre en aquestes sessions?
Sí, penseu que, clar... Els pares que van a veure les escoles en aquestes jornades de portes obertes són els pares dels nens que comencen P3 i els pares dels nens que comencen la secundària. Vale? Comencen dues etapes que són totalment noves. Clar, un pare de P3 doncs, bueno, té moltíssims dubtes, no? Com es trobarà el seu fill, quins són els hàbits que s'ensenyaran, quines són les instal·lacions, com funciona l'equip educatiu, quin és el projecte del centre. I clar, això, la millor manera d'esbrinar-ho i de resoldre dubtes és anant-hi directament i parlant doncs, amb els professionals que atendran els nens i les nenes que aniran a aquestes escoles. Pel que fa al canvi de la secundària, doncs penseu que també és una edat difícil, perquè els nens doncs, bueno, estan en una etapa de canvis constants, ja no només a nivell personal, sinó a nivells d'amistats, bueno, i clar, una mica es reprodueixen els mateixos dubtes que tenien doncs, a l'etapa de P3, no? Doncs, bueno, amb qui es trobarà el meu fill, quines matèries començarà a treballar, com serà l'ambient que es trobarà aquí, com seran les aules, bueno, tot aquest tipus de qüestions, que tot i ser un poble petit i havent-hi doncs, bueno, els centres que més o menys es coneixen a nivell general, la gent vol anar i veure-ho in situ, no? I palpar què és el que realment es trobaran els seus infants. I la majoria de pares, haig de dir que no només van a una escola, La majoria de pares es visiten 3 i 4 escoles,
Sobretot les que els hi correspon per zona, no?
Sí, exacte.
A banda dels nens de P3 i de primer d'ESO que han de començar l'escolarització de primària o de secundària, aquells nens, per exemple, que els pares volen canviar-los d'escola, també han de fer aquest procés de prescripció?
Sí. Clar, si un nen, per exemple, va a una escola amb un curs ja avançat, no? Pues podem posar, per exemple, segon de primària i vol canviar-se pel curs vinent amb una altra escola, ha de començar a fer el procés. Perquè, a més, això té un inconvenient, que és que són grups que ja estan dintre del que és el circuit, val? Educatiu, i, clar, aquestes vacants es donen si hi ha nens que es donen de baixa, que marxin del municipi, etc. Perquè, en principi, els grups normalment estan complets. Et pots trobar en alguna escola que sí que estigui, que tingui alguna vacant, però, en principi, estan totes complertes. Aleshores han de començar un altre cop el procés, fer un full d'inscripció, de preinscripció en aquest cas, posant les escoles a les quals volen que els seus fills tinguin opció, en l'ordre en què vulguin, etc. Es comença un altre cop el procés.
Mm-hmm. I a part d'aquests canvis dels quals parlàvem de l'avançament de dates, hi ha alguna altra modificació respecte a l'any passat, per exemple, de zones o de procés de matriculació?
No, la zonificació que hi havia pel curs passat es manté per aquest curs 2010-2011 i la preinscripció s'ha de fer als centres educatius, com es va fer ja l'any passat. Recordeu que l'anterior sí que es feia aquí al centre cultural, però ja l'any passat ho vam canviar i es fa al mateix centre. El centre que tu tens de primera opció és on has d'anar a fer la preinscripció. Allà t'atendrà doncs, el director o la cap d'estudis o algú de l'equip directiu del centre.
Suposo que aquest canvi de dates també haurà implicat una mica doncs, avançar tota la feina de cada any en el Departament d'Educació, no? Com ho porteu tot això?
Bueno, a veure, Jo ho comento moltes vegades. Penseu que amb educació, jo sóc regidora delegada d'educació, però no tinc totes les competències delegades. Hi ha moltes coses que et venen des de dalt. Quan dic des de dalt, em refereixo des de la Generalitat. Aleshores, clar, tu pots tenir la teva opinió personal, no?, i dir, ostres, pues quina llauna, no?, ara ve de començar un altre cop, quan fa res que hem començat el curs, però, bueno, et venen així les coses donades, no pots fer res més. Evidentment, això pues, representa bé de córrer, perquè, clar, si tu tens previst treure el calendari de portes obertes o fer algun material informatiu o el que sigui, doncs has de posar la maquinària en marxa molt abans. Però, bueno, no és la primera vegada que ens passa, que haguem de córrer, ja estem una miqueta acostumats.
Quina valoració en feu, per això, d'aquests canvis, sobretot de dates que ha proposat la Generalitat?
A veure, haig de dir que la primera vegada que vam sentir a parlar d'aquest canvi de dates ens vam posar una miqueta les mans al cap, perquè qualsevol canvi que fem a nivell d'infants, sobretot a nivell d'infants, clar, des de les famílies es veu com quelcom molt, molt gros, vale? Encara que sigui una cosa que, bueno, que pots dir, un cop ho has ja apaït, dius, bueno, pues no és tan complicat com semblava, a començament és com, ui. I a més, tenint en compte els problemes econòmics que estem passant, perquè, clar, nosaltres pensàvem si això suposa que l'Ajuntament des de la Regidoria d'Educació s'hagi de fer càrrec d'aquesta setmana que queda al mig per organitzar activitats, etc., doncs ho tindrem complicat. Aleshores, a través de la Federació Catalana de Municipis, tots els ajuntaments vam fer un escrit dient doncs, que si no se'ns dotava de pressupost econòmic, si no se'ns donaven recursos, nosaltres no podíem fer front a aquesta despesa. Clar, quan va arribar això al departament ens van contestar i ens van dir que el que pretenen no és ni posar les coses difícils ni fer la guitza a ningú, que ells saben que hi haurà famílies que s'ho podran combinar millor o pitjor i hi haurà unes dates doncs, que no ho podran fer. I que amb el sistema de subvencions que fan a les AMPAs creien que es podria pal·liar una miqueta aquest efecte. Doncs intentant organitzar activitats, etc., una miqueta com es fa amb els casals d'estiu de l'estiu, fer-ho al mes de febrer. Suposo que el primer any serà una miqueta caòtic, com tots els canvis, i l'any que ve doncs, haurem de sentir de tots colors, però suposo que la gent una miqueta vegi la cosa rutllant i es vegi com funciona, doncs bueno, arribarem acostumant-se i ja serà com doncs, bueno, habitual.
Mm-hmm. S'esperen queixes llavors per l'any vinent.
Sí, segur.
Hem de recordar unes altres queixes, com va ser una certa polèmica que va haver-hi amb el procés d'assignació de places d'alumnes de P3, aquest curs en el qual estem, on finalment els pares van fer una petició en ferm, que era el tema del transport escolar. Mm. Es preveu algun canvi, algun acord amb el Consell Comarcal respecte al proper curs?
A veure, em sap greu, perquè realment em sap greu, perquè no és fàcil per a uns pares haver de portar el seu fill a una escola doncs, que pel que sigui no t'agrada, o perquè no l'has triada tu, perquè creus que no va amb les teves idees, o bueno, per qualsevol raó. El tema del transport escolar, ens van fer la pregunta al ple, me la van fer a mi directament, perquè sí que hi ha municipis que tenen un conveni amb el Consell Comarcal per portar els nens amb un transport fins a l'escola que els hi correspon. Des del Consell Comarcal van ser molt clars, m'ho van dir des del començament. El Consell Comarcal funciona a través d'una subvenció que reben del Departament d'Educació. En aquests moments aquesta subvenció està congelada. Sí que hi han hagut increments pel que fa al transport escolar, però és per a municipis més grans que Ripollet. Recordem que Ripollet té unes dimensions petites, no?, si ho comparem amb altres municipis. I a més són per municipis que tenen les escoles fora del que és el nucli urbà. Vale? Amb la qual cosa, amb el transport urbà del mateix municipi és molt difícil arribar a aquestes escoles. En aquí sí que s'han ampliat les ajudes, però en el cas de Ripollet no és el cas. Primer per les dimensions i perquè, segon, totes les escoles, excepte potser Tiana, que és la que queda una miqueta més allunyada, estan dintre del que és el nucli urbà. Bueno, sap greu. També haig de dir que de totes les famílies que es queixaven perquè no havien rebut plaça en els centres que ells havien demanat com a primera, segona o tercera opció, al final, amb aquesta, perquè recordem que la matrícula està viva fins al mes de setembre, sempre hi ha canvis que es poden produir. No van ser tants, al principi parlàvem d'un número, que em sembla que eren 17 famílies, i al final no van ser tantes, el número es va reduir. Sí que van quedar famílies doncs, que no se'ls va poder donar el que demanaven, però bueno, encara han estat menys de les que pensàvem.
Mm-hmm. Ja per acabar, de cara a la previsió del proper curs 2010-2011, en tenen alguna previsió de cara a la demanda d'alumnes?
No. Encara és molt aviat per fer aquesta previsió. Ens movem, sobretot en el cas de P3, ens movem una miqueta per les dades del padró. I aleshores, amb els naixements i mirant una miqueta quina és l'evolució de la població, ens podem fer una idea. Però encara no és definitiu. Penseu que en temes d'escolarització, fins que no es finalitza el curs, que és el juny, i els mesos d'estiu fins al setembre, la matrícula i els números i les places es mouen molt, és viva la matrícula. Aleshores, m'estimo més no dir res per no crear falses expectatives, perquè clar, jo ara et podria dir, doncs mira, hi haurà un vacant segon en aquesta escola, o caldrà fer una aula provisional. No, encara no es poden dir aquestes dates. M'estimo més reservar la informació i quan es digui, doncs que es digui del cert.
Doncs esperarem fins al juny, més o menys. Maria del Mar Viera, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Merci. Adéu.
Adéu.
El 91.3 Info.
Obrim l'apartat de breus informatius. El passat dilluns es va posar en marxa novament la sala d'estudi nocturn a les dependències de la Biblioteca Municipal. Aquest servei funcionarà fins al dia 5 de febrer, de 9 del vespre a 1 de la matinada en dies laborables i de 7 de la tarda a 1 en festius i caps de setmana. Durant l'any 2009, el període d'hivern, va fer servir aquest servei més de 230 joves. La sala d'estudi nocturn és una iniciativa de la Regidoria de Joventut i compta amb el suport de la Biblioteca Municipal i la Policia Local.
Vito Produccions presenta aquesta nit al Teatre Auditori una comèdia espanyola, una obra de Jasmina Resa dirigida per Sílvia Munt. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell obre l'any amb aquest espectacle basat en la reflexió sobre la família a partir de l'assaig d'una obra de teatre. La representació començarà a les 10 de la nit. L'obra compta amb les actuacions de Ramon Madaula, Xico Massó, Maria Molins, Mònica Randall i Cristina Pazas. El preu de l'entrada és de 15 euros.
Aquest mes de gener, el Patró Municipal de Cultura ha iniciat noves propostes de cursos i tallers al Centre Cultural. Cuina, creació de joies, estampació de roba, mimi, danses de Bollywood i del ventre són algunes de les propostes per aquest trimestre. A més, el Patronat té previst realitzar un curs de fotografia, imatge, representació i art contemporani, dissenyat per Experimentem amb l'Art en el marc de l'exposició Talent Latent.
El Banc de Sang i Teixits ha editat un calendari de donacions de sang per al 2010 que té assenyalats els dies i les hores per poder donar sang al Centre Cultural. En total es duran a terme 14 jornades, la primera d'elles el proper 30 de gener, en horari de matí i tarda. Per a més informació poden consultar la web banksang.net. El calendari el poden trobar al portal municipal ripollet.cat.
Durant l'any 2009, els municipis de la comarca i els agents socials i econòmics han treballat conjuntament amb l'objectiu de millorar, recopilar i actualitzar la informació disponible dels polígons d'activitat econòmica del Vallès Occidental. Aquest treball ha permès elaborar l'estudi diagnòstic, recull de necessitats i un catàleg online amb la informació més destacada.
Tot i que no fa ni un any de la seva creació, el Club d'Escacs Ripollet ha finalitzat el 2009 amb una cinquantena de socis i el seu nombre d'escaquistes federats està al voltant de la vintena. A més, el club continua amb la seva tasca de formació i difusió dels escacs a través de tallers extraescolars, escoles i instituts de la localitat. Entre els objectius per al 2010, el club vol consolidar una escola d'escacs a Ripollet, l'ascens de categoria dels seus equips i continuar amb la tasca de difusió d'aquest esport.
La parella formada per Carlos Sainz i el ripolletenc Lucas Cruz podria guanyar l'edició d'enguany del Dakar a la categoria de cotxes. El passat dimarts van guanyar la desena etapa de la prova en territori xilè amb el seu Volkswagen. Cruz va començar a copilotar amb Carlos Sainz a principi de 2009. El pilot ripolletenc, nascut al 74, és el més experimental dels participants espanyols al Dakar, una prova que ha disputat 6 vegades. Cruz explica diàriament tots els detalls de cada etapa a través de la web lucascruz.es.
Els alumnes de 5è de primària del CEIP Tiana de la Riba han participat a la primera edició del concurs de podcast Contes del Món amb el treball sobre l'Àfrica titulat Franc Desaparegut. L'experiència ha estat promoguda per comunicació social a través de la web contesdelmón.org i ha comptat amb un total de 67 produccions sonores.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
I passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars dels equips de futbol en bon moment.
La victòria del Ripollet aquest dijous contra l'equip del Granollers per 3-1 fa que els homes de Jordi Muñoz es col·loquin en el segon lloc i que aquest diumenge tenen l'oportunitat de sumar 3 punts més guanyant el Santa Coloma de Farners, el municipal de Ripollet, en l'últim partit de la primera volta. La penya deportiva Pagaril és l'actual líder del grup, després de que aquest dimarts i sota pluja, en partit terrassat, guanyés també l'equip del Diagonal per 1-0, que també el dissabte pot ampliar la seva puntuació si guanyen el seu camp al Santa Perpètua. I l'equip revelació del campionat és l'equip de la de fut, que després de la victòria el passat diumenge 6-2 sobre l'equip del Sant Cugat, fa que siguin cinquers, però aquest diumenge hi tindran les coses molt més difícils, ja que jugaran al camp del tercer, que és l'equip de la Llagosta.
Parlem del bàsquet, bons resultats pels equips del bàsquet local.
Bon començament pels 5 equips del primer equip del Ripollet, que està a un punt de líder i que aquesta jornada rep la visita del Barberà del Vallès. El Ripollet B, després de la victòria de la setmana passada a Navàs, ja no és l'últim del grup, però aquest diumenge rep el líder, que és l'equip del Berga. L'equip de l'Avell Gasó, que és el líder del seu grup, i aquest dissabte jugarà a la pista del Santa Perpètua, mentre que el Gasó Caixa Girona és 6è, amb un partit menys i 2 punts al del segon. Aquesta jornada tenen un partit més difícil, ja que jugaran a la pista del Badrones i, precisament aquesta nit, juguen els dos Gasós partit atrasat.
I com sempre recordem quin és el convidat de l'Infosport, però avui és un dia especial.
Sí, serà especial perquè, com que després de la mort dels accidents d'aquells quatre xicots i també de la dona del segon entrenador del Ripollet, doncs van aplaçar molts partits i farem un àpid reportatge del Ripollet Granollers, penya partida Pajaril, i també parlarem del cross de Ripollet.
Ja ho saben que serà a les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Tot i els ruixats dels darrers dies, per aquest cap de setmana s'espera sol, però amb un lleu descens de les temperatures que se situaran entre els 4 i els 12 graus.
I fins aquí l'info d'avui divendres 15 de gener de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prezi, qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I els deixem escoltant el tema Despiértame del Canto del Loco, una cançó inspirada en el tsunami del sud-est asiàtic i amb la que nosaltres recordem les víctimes d'Haití. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. S'ha arrastrado el mar, te deja seco, te quita hasta el hogar, no veo nada, no queda ni un papel, no va. Despiértame, di que paraste el tiempo y nada sucedió. Y acuéstate, vuelve a contarme el cuento donde acaba bien. Y ahora lo pienso, no veo la razón, qué triste es esto. La tierra se enfadó, las rocas suenan, hay llantos de perdón, los cuerpos pesan. Despiértame, di que paraste el tiempo y nada sucedió. Y acuéstate, vuelve a contarme el cuento donde acaba bien. Despiértame, vuelve a contarme el cuento donde acaba bien, donde acaba.
despiértame, que paraste el tiempo y nada sucedió. Y acuéstate, vuelve a contarme el cuento, donde acaba bien, donde acaba.